dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Bon dia, és dijous 10 d'octubre, comença un dia més. El passat divendres s'iniciava la tercera edició del Festival Divines amb el concert que oferia la cantant Carol Green als Jardins de la Casa Rull de Reus presentant el seu disc Gaia, un festival que té la intenció de donar veu i visualitzar les propostes creatives en clau femenina que s'impulsen en l'àmbit de la música i la poesia. El Divines es trasllada aquesta setmana a Tarragona, al Cafè La Cantonada acollirà la lectura poètica de Neus Anglès i el concert del grup Petites Grans Coses. Avui parlem de la tercera edició del Festival Divines amb el president de l'Associació Cultural Etc., Òscar Ramírez. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i a la recta final del programa farem un cop d'ull a les propostes que ens deixa l'agenda cultural d'aquest dijous. Dijous 10 d'octubre, moment de fer un cop d'ull a les portades i als titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona, que avui es fa ressò dels 25 anys de les inundacions que es van produir a Tarragona, amb el titular No tornarà a passar, i una imatge de portada en la qual veiem una fotografia del riu Francolí desbordat al seu pas per Tarragona l'any 1994. I llegim que es construirà un gran dipòsit sota el Francolí, i també podem trobar avui al Diari de Tarragona el testimoni de diversos veïns a la part baixa de Tarragona que recorden aquella riuada del 1994. Agafem ara la portada del Més Tarragona en la seva edició d'aquest dijous 10 d'octubre. En titular, Sant Pere i Sant Pau es manifestarà per reclamar les inversions promeses. L'Associació de Veïns del Barri ha convocat l'acte de protesta el pròxim 4 de novembre per reclamar els compromisos municipals que no s'han executat. En portada també trobem avui destacat Josep Maria Andreu, fill predilecte de Tarragona, el president del Nàstic, que recollia ahir el guardó en un acte emotiu al Saló de Plens de l'Ajuntament tarragoní. En imatge veiem Josep Maria Andreu amb Carla Aguilar, Pau Ricomà i Mari López en el moment de l'entrega del diploma de fill predilecte. Com sempre, fem també un cop d'ull als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21, que també ens recorda els 25 anys de la riuada del 94, quan el cel ens va caure al damunt. Podem llegir com a titular i veiem doncs, una imatge d'una fotografia d'un dels instants del 10 d'octubre de 1994 en aquella riuada a Tarragona. Al Tarragona Digital, també un reportatge sobre els 25 anys del fatídics aiguats al Camp de Tarragona. El 10 d'octubre de l'any 1994, un fort temporal va afectar Catalunya amb un total de 9 morts i greus destrosses. Les pitjors afectacions van tenir lloc a la Costa Daurada i també a l'interior de Tarragona. I a l'Infocamp avui ens destaca Jack l'Esbudellador ressuscita el Parc Samà de Cambrils. A partir de l'11 d'octubre arriba Dark Samà amb passatges de terror, experiències de realitat virtual i una zona de tallers ambientats amb personatges i llocs de l'època victoriana. Seguim amb la premsa d'àmbit nacional, agafem el punt avui en titular i llegim Ho tornaran a fer. El cap de la Guàrdia Civil a Catalunya avisa que el cos tornarà a actuar com ho va fer l'1 d'octubre en defensa de la Constitució. Els responsables dels Mossos abandonen l'acte ofesos per les paraules dels dirigents de la Guàrdia Civil i llegim també que el cos condecora el jutge Ramírez Sunyer a títol pòstum i la secretaria del jutjat 13 en un acte amb el fiscal Zaragoza. A La Vanguardia, en titular, Sánchez s'ofereix com a garant de la convivència. El líder del PSOE oblida Barcelona el 155 i diu que és l'únic que pot reconstruir ponts. A El Periódico, Turquia obre una guerra a Síria contra els kurds, encara inicia la gran ofensiva terrestre després de bombardejar per aire les milícies. Al diari Ara hi llegim avui que la Guàrdia Civil tensa la relació amb els Mossos. La policia catalana abandona un acte de l'Institut Armat per les referències al cas contra Trapero. La delegada del govern espanyol es reuneix després amb la cúpula d'Interior per rebaixar la tensió. Seguim amb la portada del País. Sánchez apoya en vísperas de la sentencia la Cataluña plural. El líder socialista denuncia en un meeting en Barcelona el dolor que ha causado el independentismo. A la portada de l'ABC, Sánchez vuelve a servirse de la abogacía del Estado. El gobierno forzó un informe para justificar el bloqueo de los pagos a las comunidades al estar en funciones y presionarlas. Solo recibirían el dinero si apoyaban su investidura. Ja acabem amb la portada de La Razón, que avui en titular hi llegim: Calvo cerró el caso Franco en el Vaticano el sábado. Moncloa envió a Roma la delegación más importante desde que Sánchez es presidente, con la vicepresidenta al frente como señal de colaboración y reconciliación.
Anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Avui als diaris catalans, l'entrevista d'ahir a Leo Messi, que centra totes les portades i els titulars. Entrevista a Leo en RAC1, siempre Messi. El crack deja claro que su único futuro es el Barça. Mi idea es terminar aquí por el club, la familia y la ciudad. Cree que hay equipo para optar a todo y dice que Griezmann tiene calidad e inteligencia y se adaptará. Tira de las orejas a Gerard Piqué por sus declaraciones. Yo no habría dicho eso, es hacer la bola más grande. Al diari Sport, també amb l'entrevista a Leo Messi en portada. Leo Messi se muestra conciliador en una entrevista en RAC1. Mi idea es terminar aquí. Griezmann acabará adaptándose al Barça porque es un jugador inteligente y de mucha calidad. Y con Neymar no descarto nada en el futuro, aunque temí que Florentino lo llevara al Madrid en verano. Yo no hubiera dicho lo que dijo Piqué, pero es mentira que tengamos todo el poder. Y a Madrid, avui el danès Eriksen, que centra les portades dels diaris esportius madrilenys. La possibilitat de que sigui fitxat pel Madrid al mercat d'hivern és la notícia del dia. Eriksen en la ventana de enero, el Madrid farà una oferta per el danès del Tottenham. És la portada del diari Marca. I el diari AS diu: Eriksen en enero, el Madrid hace ver a Zidane la necessitat de fitxar un medio en el mercado de invierno. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dijous 10 d'octubre. Fem una pausa i d'aquí uns moments parlem de la tercera edició del Festival Divines amb el president de l'Associació Cultural Etc., Òscar Ramírez.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Arran de vers, a frec de llavi, un viatge cap al món interior, un espai dedicat a la poesia on gaudirem de les emocions i sensacions que desperten els poetes de la nostra terra. Cada dijous a les 8 del vespre a Constantí Ràdio. Arran de vers, a frec de llavi.
Rock on the Road, recorriendo los diferentes tramos de las rutas musicales. Sigue la senda marcada a través de las efemérides de los mitos. Los jueves a las 10 de la noche, haz una parada en cada desvío. Sigue Rock on the Road. Los jueves a partir de las 10 de la noche en Constantí Radio.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest dissabte, a les 6 de la tarda, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. València-Mestalla, Nàstic. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu.
Setmanes farcides de dilluns, les hores espesses sense rumb, ens impregnarem imaginació, vull fondre'm amb tu, tot és tan fàcil.
El passat divendres s'iniciava la tercera edició del Festival Divines amb el concert que oferia la cantant Carol Green als Jardins de la Casa Rull de Reus, presentant el seu disc Gaia. Recordeu que el passat divendres entrevistàvem a la Carol Green amb motiu d'aquest concert inaugural, una proposta al Festival Divines que continua aquest divendres 11 d'octubre. Es trasllada a Tarragona, al Cafè La Cantonada acollirà el segon concert d'aquesta edició i també acompanyat de la lectura poètica. En aquest cas, els protagonistes seran els que estem escoltant. Petites Grans Coses, aquesta formació liderada per l'Anna Cusell, i en aquest cas la poesia anirà a càrrec de Neus Anglès. Com sabeu, el tercer element que configura cada espectacle és el vi. El protagonisme d'aquesta segona sessió serà pel vi Estones, de Mas Sarsal. Com ja us vam dir el dia que ens acompanyava la Carol Green, volíem parlar una mica més en profunditat d'aquest festival, d'aquesta tercera edició del Divines, i per això avui hem volgut convidar el president de l'Associació Cultural, etc., l'Òscar Ramírez. Ells són els encarregats d'organitzar aquest Festival Divines. Òscar Ramírez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia i merci per convidar-me.
I gràcies per ser aquí. Dèiem que el festival s'inaugurava divendres amb aquest concert i tenim entès que va anar força bé, va ser tot un èxit.
Sí, estem molt contents per la resposta del públic, perquè no és fàcil quan hi ha tantes activitats culturals, i especialment en un país on la cultura no acaba de fer l'arrencada, que omplis un espai, i segons el propi propietari de Casa Rull, del jardí, va estar ple de goma, com calculem que unes 90 persones, per tant estem més que contents d'això, la resposta del públic.
Mm-hmm. Una figura com la Carol Green, que d'alguna manera també podríem dir que era un cap de cartell important, no? Aquesta cantant amb aquesta trajectòria en el món del gospel i en tantes històries com ens explicava l'altre dia, suposo que també era un element a favor, no? El fet de portar una cantant com la Carol Green.
Sí, enguany hem volgut fer una aposta per la qualitat, i això no vol dir que els altres anys no hi hagi hagut qualitat, eh? Però una aposta, diguem, d'apartar una mica més al nivell, inclús a nivell econòmic, perquè costa més de contractar aquestes cantants, i hem anat a buscar dues veus consolidades, com són la Carol Green, que com comentes va obrir el passat divendres del festival, i la que ho tancarà, que és la Gesamí Boada, no? Entremig també tenim un altre grup de molta qualitat, que és Petites Grans Coses, que estarà aquest divendres i que no treu ni molt menys que siguin molt bons, però sí que és cert que hem volgut anar a buscar dues veus molt consolidades, de gent que potser aquí no són tan conegudes, però comencen a despuntar a nivell global a Catalunya.
En el seu moment, l'altre dia parlant amb la Carol Grill, parlàvem d'aquella... El seu missatge connectava molt amb la filosofia del festival, que no és altra, i ho has explicat moltes vegades, que és el fet de reivindicar la creativitat femenina. En aquest cas, centrada en la música i en la poesia. Parlant de la poesia, també he vist una connexió de la poetessa Joana García amb Constantí, no? Basada en que va ser finalista d'una edició recent dels Premis Literaris.
Sí, exacte. Intentem sempre que tinguin, si és possible, tot connexió, que no és sempre viable fer-ho, però enguany sí que ho hem aconseguit. En el cas de la Joana García, per exemple, perquè ella canta en un cor de gospel, i la Carol Green canta en un cor de gospel. El vi, perquè es diu Gaia, perquè el seu disc, el de la Carol, es diu Gaia, no? I per tant, aquesta connexió èxit en aquesta ocasió existeix, no? Passarà igualment el dia 18, no? Que el vi de la Jasmiguada és el vi Jasmí de Garamona, i passa el mateix d'una forma diferent amb el vi d'aquest divendres, no? Perquè es diu, el vi es diu Petites Estones i el grup es diu Petites Grans Coses, no? Intentem que hi hagi aquest aquest vincle, aquest nexe.
En aquest sentit, expliques que el vi d'aquesta setmana serà les tones de Massarsal, Petites Estones de Massarsal. Crec que en les primeres edicions tots els vins eren de la DO Tarragona, en aquest cas també amplies el ventall, no? Buscant potser també aquesta coincidència.
Sí, com teníem poca feina, doncs ens era molt fàcil anar a buscar una DO i dir, escolta, em tens 30 vins, doncs en tindrem per 10 festivals, sí. No? Però enguany hem volgut anar això, allò, rizar el rizo, i buscar aquest nexe en comú, i això ha suposat evidentment que hem hagut de trucar a les portes de bodegues que no eren de la DO Tarragona, perquè doncs en aquest cas dues són del Penedès, l'altra és una Montsant Terra Alta, però bueno, pensàvem que era una posa també bonica de fer, no? Com a mínim provar-ho, no sabíem si trucar a l'Oxarel i dient-li, mira, ens farien falta dos caixes del Vigaia a canvi de posar-li el logotip als cartells i a tot arreu on fem la Publi, doncs, uns ho farien o no ho farien, igual que ho han fet en Gramona, ho han fet en Massarsal, no? Hem tingut la fortuna d'aquells són empreses que han entès el perquè del festival, que tenen bonomia i que, doncs, tenen aquesta part, entre cometes, solidària, perquè el festival que fem és un festival d'un pressupost molt baix i el vi és l'únic que no paguem, diguem, no? Tothom cobra d'alguna forma, però el vi no el podem pagar, i és un intercanvi que fem en aquest sentit, no? Nosaltres els hi posem el logotip i els hi posem tota la seva marca a tot allò que fem, i a canvi doncs ens donen un parell de caixes de vi, que és el que podem arribar a repartir en un concert.
Tornant una mica al que és la música i la poesia que protagonitza els espectacles, sabem que és una aposta de cuidar molt la tria, la selecció dels artistes, Òscar. No sé quins paràmetres, a banda d'evidentment que siguin cantants o veus femenines, et marques a l'hora de fer aquesta selecció, perquè parlem de tres edicions, són ja nou projectes musicals que han passat pel festival o que passaran una vegada finalitzi aquesta edició. M'imagino que et deuen arribar moltes propostes, ja em comentes que de cara a l'edició de l'any vinent ja tens nom sobre la taula, ara ho parlarem, però primer centrem-nos en la d'aquest any, eh? Però sabem que és una aposta que feu d'una manera molt cuidada, això de la tria dels cantants i dels poetes, o les poetes.
Mira, el primer any, quan vam pensar de posar en marxa el festival, el 2017, vam començar a mirar per internet noms de cantautores i per YouTube. I vam arribar a veure 120 vídeos de 120 cantautores diferents. Al final vam dir, farem una aposta per gent del territori, si és possible. Llavors hi havia tot el tema de l'1 d'octubre, i va sortir la Laura Centelles, que cantava la versió del Llac de Lluís de País Petit, no? Vam dir, va, doncs portem la Laura Centelles, i la van portar a Calmesó de Reus. Va sortir el diari de Tarragona que hi havia una jove cantautora que es deia Nerea Basar del Vendrell, vam escoltar-la, ens va agradar i li vam dir per venir. I la tercera aposta va ser l'Anna Dibori, perquè ja estava col·laborant amb nosaltres per un projecte que tenim engegat a Itàlia, i això va configurar el primer cartell del primer any. L'any passat vam fer repetir a l'Anna Dibori perquè li vam fer l'encàrrec de passar tot el seu disc de pop a orquestra i vam portar l'Anna amb l'orquestra al seminari, i ho vam complementar demanant ajuda al Jordi Sorranyes, el crac del Sonar Nou, i li va dir, dona'm noms de cantautores bones. I em va dir, la Sandra Bautista acabarà guanyant el Sonar Nou. Dic, home, si tu m'ho dius, jo m'ho crec. I la vam portar...
Si quan ho diu el Jordi, no?
No, no, va a missa. La vam portar just quan era finalista i va ser un concert, a més, molt maco. I l'altra aposta va ser l'Helena Volpini de Valls, doncs pel mateix, perquè ens havia quedat pendent d'escoltar els vídeos de l'any anterior i vam anar sumant, diguem, tenim una col·lecció de cantautores que ens agraden i que intentem portar a poc. Enguany l'aposta ha sigut més o menys igual, no? Escoltar una, això és, com tu bé saps, és un tema piramidal. Tu escoltes una cantant i també n'en siguin més al voltant, no? Llavors la Caro Green la vaig descobrir escoltant una altra cantant, i a la Jasmí la vaig descobrir perquè doncs es mou molt a les xarxes socials, i doncs va arribar a Facebook, la vaig trobar, em va agradar i la vaig contactar. I Els Grans Coses és molt senzill, van actuar el dia que van presentar el llibre de Jordi Sorranyes a Valls, que jo estava allà present, em van agradar i vaig dir, pues fitxo per venir el dia, mira, si voleu venir.
Tot queda a casa.
Tot queda a casa.
El tema de la selecció que dius i aquests paràmetres, una mica buscant que siguin del territori, El fet de, per exemple, la Carol Green, que és una cantant que està, doncs, viu a Catalunya des de fa molts anys, però és sud-africana, no sé si planteja també la possibilitat d'internacionalitzar fins i tot el festival.
Ho hem plantejat, però el problema és que tenim un pressupost molt reduït. Ja. És un festival que es fa amb 500 euros. Mm. Imagina't tu.
És una heroïcitat, gairebé.
Sí, són 500 més el que posem de la butxaca nostra. Mm. T'ho dic així de clar, perquè no cal amagar res, no? Mm. I comporta molta feina de gestió i comporta molta feina de pedagogia, d'explicar a les cantautores, especialment, i a les poeteses, que hauran de cobrar molt poc. Explicar-li a una persona que té un caixer de 6.000 euros que haurà de venir a cobrar 150 o 180, doncs et comporta això, molta pedagogia. Però ho acaben entenent perquè les coses, si es fan amb ganes i amb il·lusió, s'acaben tirant endavant, no? I quan el motiu és un festival, això, no?, que està dedicat a les dones, que no és un festival feminista, ho matiso, perquè aquests dies hi ha hagut una poetessa que se'ns oferia i em deia, bueno, però no parlaré de cap, no parlaré de cap poetessa que no sigui feminista. Llavors, no, que és que no s'ha entès el tarannà del festival. És un festival que empodera la dona en molts sentits, però no és un festival feminista ni ho pretén ser, no? Per tant, i torno amb el que et comentava, és un esforç important d'explicar a les cantautores que vinguin per un preu econòmic, però com el rerefons és aquest, creativitat en clau femenina, acabar acceptant, de moment, totes les que hem proposat. No hem rebut cap no per part de cap poetessa ni per part de cap cantautora. És ben cert que les poeteses que portem són totes del camp de Tarragona, on hi ha un amplíssim ventall de dones que fan poesia.
Abans explicaves que hi ha una cantautora, l'Anna Dibori, que ha repetit en les dues primeres edicions i has fet referència a un concert que jo crec que també d'alguna manera jo crec que va ser un moment culminant en la història recent encara i curta encara, no?, del festival, però aquest moment de l'Anna Dibori presentant el seu espectacle acompanyada d'una orquestra de cambra crec que marca segurament un dels moments més màgics, no?, i més agraïts, no?, com a organització de la història del festival.
És que allò va ser una nit majestuosa, en tots els sentits. Reconec que els preparatius van ser molt grans perquè has de pensar que van portar des de Granollers tota una orquestra de 25 músics que van venir amb els cotxes particulars, que els van haver de buscar encabat on sopar, tot això amb un pressupost de 500 euros, sí. Estem parlant, que vam estar dies i dies preparant tot el concert, que l'Anna va fer una aposta claríssima perquè li vam demanar, que va haver-hi molts assajos, molts nervis, que comporta parlar amb el seminari, que comporta moltíssimes accions, la publicitat, posar en marxa tot el... En aquell cas és l'únic concert on vam posar entrades a la venda, perquè d'alguna forma havíem de recuperar tota la inversió que suposa fer un concert amb quasi bé 30 músics, perquè els 24 músics que hi havia suma-li el director i, a més, els 4 músics de la banda de l'Anna. O sigui, estem parlant de 30 persones amb l'Anna inclosa a l'escenari, no? I va ser una nit majestuosa perquè va anar tot molt rodat. Allò va ser, t'ho dic, inolvidable, jo, en tots els sentits. I vam salvar la situació i, com tu dius, va ser un abans i un després. I ens hem plantejat en moltes ocasions, arran d'aquell dia, de fer alguna cosa gran així. Però reconec que som poca gent i som agosarats, però també som realistes i no estirem mai més al braç que a la màniga. Fer activitat cultural i fer el festival comporta moltes, moltes, moltes gestions que la gent no sap què hi ha al darrere, perquè clar, és parlar amb 3 cantautores i fer la gestió i enviar correus i trucades, és parlar amb 3 poeteses, és parlar amb 3 bodegues, és parlar amb 2 espais que t'acullen els concerts, és fer el disseny, la maquetació, tota la part de màrqueting, sí. de publicitat, de premsa, no és gens fàcil, eh? Nosaltres som 4 gats, a la Junta som 1, 2, 3, 4, no hi ha més.
4 gats, literalment,
Sí, sí, mai millor dit.
El tema del concert d'aquesta setmana, del divendres 11 d'octubre, repetim, es trasllada al festival a Tarragona, també jugueu amb el concepte Reus-Tarragona, no? Hi ha aquest any dels 2 concerts de la Casa Rull, el que obre i el que tanca, i entremig tenim aquest concert de petites grans coses, no? Com dius, doncs, amb l'Anna Cusell, coneguda perquè als anys 90 doncs, estava amb la Tarambanda, no? Una d'aquestes formacions que giraven molt pel territori en festes majors i en festes populars, i ara doncs crec que ja presentaran ja el seu EP, no? Sí. que han autoeditat recentment.
Exacte, el que fan és presentar el seu EP, que per cert a mi em va agradar moltíssim, de les dues cançons que van cantar el dia de la presentació del Jordi a Valls, i l'he escoltat tot en acabat, el teniu tot a YouTube per escoltar, val moltíssim la pena, i el presentaran tot, perquè veure, crec que són uns 40 minuts, que és justament el que ha de durar el concert musical. Dura 45 minuts cada actuació musical. Jo penso que estarà molt bé. Obre la Neus Anglès, que és una poetessa que fa 3 anys que viu a Altafulla. Ella obrirà amb un recull de 3 poeteses catalanes, Maria Mercè Marçal, Zoraida de Burgos, que viu a Tortosa, i Montserrat Abelló, i llavors farà poesia seva. I els amics de Massarsal vindran ells en persona a servir el vi, a explicar-nos per què el fan, des de quan el fan. Ells posen molt d'amor en tot el que fan i explicaran doncs per què ho fan, no? Mm-hmm.
Doncs aquesta és la proposta d'aquest divendres. A les 9 del vespre, el Cafè La Cantonada de Tarragona serà l'escenari d'aquest segon concert i recital poètic del Divines d'aquest any. I tancareu el dia 18, repetim, a la Casa Rull novament, en aquest cas amb la Jessamí Boada i l'Eulàlia Canals en el recital poètic. Parlem del futur, Òscar, perquè, com dius, ja es comencen a obrir algunes finestres de cara a les propostes de futur. Tenim molt clar la dimensió que ha de tenir el festival, com bé deies ara, no sent molt realistes amb les possibilitats, però també ja sent conscients del nom que s'ha fet aquest festival. Em comentaves que ja fins i tot ara són les pròpies cantautores o les cantants les que et truquen directament, sí, perquè els encaixa molt, no?, aquesta, sí, filosofia.
Sí, estem molt contents d'això. Ens han contactat, no tenen noms, però algunes, concretament 3 cantautores, una via Instagram interna, les altres dues per correu electrònic. Ens han contactat unes quantes poeteses i totes volen venir, i llavors no tanquem ni molt menys les portes a ningú. Els expliquem que, evidentment, com només hi ha 3 concerts i el mercat és molt ampli, doncs, bueno, les posem en llista d'espera, dit així que molt malament, no?, però comptarem amb elles. No és allò de ja te llamaremos, sinó sí, et trucarem realment, però no podem garantir que sigui tot siguin per l'any que ve, perquè hem de mirar també què volen portar exactament. Però això, evidentment, ens demostra que les coses no les estem fent malament. Fem feina de formiga, ho fem molt d'esforç, i és una mica la recompensa que volíem tenir, no? Primer, que s'entengués la proposta del festival, que això s'entengués des d'un començament, que s'entengués bé el que deia, no és un festival feminista, i això, a part d'alguns, la gent entén que és un festival de potenciació, d'empoderament des de la part més sensible de la dona, i això ens fa grans i ens fa estar cofois. El festival no pot créixer més enllà de fer més concerts, ho tenim molt clar, perquè som els que som, ho comentava abans, però sí que podem dotar-lo d'altres detalls complementaris, i aquí diré altres noms, que són Cambrils, Altafulla i Constantí. Nosaltres el proper any volem ampliar el festival amb activitats complementàries, que poden ser, per exemple, presentacions de llibres de dones i lectures de poesia de dones. I això volem fer-ho, ja hem parlat amb 2 dels 3 ajuntaments, i ens han dit que sí, màxima col·laboració. Ho volem fer a Constantí, per a proximitat amb Tarragona, ho volem fer a Altafulla, perquè és on ara mateix tenim radicada la seu social de l'associació, etc. I ho volem fer a Cambrils, perquè hem notat que cada cop que convoquem esdeveniments ens ve molta gent d'allà. Per tant, aquests 3 nuclis, i també perquè és a prop de Reus, aquests 3 nuclis ens interessen l'any que ve per ampliar. Fer concerts on els estem fent, Reus-Tarragona, segurament que un dels 3 concerts anirà cap a Altafulla, i fer complementaris, actes complementaris a Constantí o a Cambrils. No, pensem que, a més, culturalment, no cal dir-ho, Constantí té el concurs de literatura i és molt molt conegut i la gent hi participa. Llocs que tenen una certa importància cultural han de tenir també, si els ajuntaments volen, que estic convençut que sí, doncs aquestes activitats.
Doncs ens apuntem ja que Constantí sona també com a la pròxima edició, no?, una de les seus que acollirien alguna d'aquestes activitats paral·leles, sí, al festival.
Tenim pendent de parlar-hi en breu, perquè hem parlat amb Reus, hem parlat amb regidors de Reus, de Cambrils i d'Altafulla. T'ho dic, tots màxima disponibilitat. A més, no els hi demanem... Quan arribes a un regidor, te diuen, i què em costarà això? No, escolti, no li costarà res a vostè. No? Si nosaltres l'únic que volem és que ens deixeu un espai municipal. Com? Però no es cobrarà... No es cobrarà ni un duro. Podria, sí, però no ens volem sindicar en cap ajuntament. No per res, però quan demanes, deus. Llavors no volem deure ningú, no? Llavors, no, deixem vostè un espai municipal i jo li munto una activitat cultural i que la gent vingui.
Molt bé, doncs això serà, com dèiem, de cara al futur. Sí. El que hem de fer ara és encara gaudir d'aquests dos concerts, d'aquests dos recitals que ens queden el divendres 11 d'octubre, aquest divendres 11 d'octubre, al Cafè La Cantonada de Tarragona, amb Petites Grans Coses i la Neus Anglès, i el divendres 18 d'octubre amb el concert de la Jessamí Boada i el recital poètic de l'Eulàlia Canals al Jardí de la Casa Rull de Reus. N'hem parlat avui amb el president de l'Associació Cultural Etcètera, l'Òscar Ramírez, que organitzen aquest Festival Divines, amb aquestes tres edicions ja, i amb l'èxit que els dona també aquest concert inaugural de la setmana passada de la Carol Green. Òscar, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, que la gent pot venir, que és gratuït, que l'únic que s'ha de pagar, si un vol, és la copa de vi del vi del concert, i si no, doncs un pot fer la canya o pot fer l'aigua sense gas, i que s'apuntin perquè val la pena, ja que la cultura te la posen a prop de casa, en aquest cas a la cantonada de casa, de forma gratuïta, aprofita i gaudeix. Jo penso que les coses, si no es coneixen, s'han de conèixer. En aquest cas, qui no conegui el grup o a la poetessa, doncs que vinguin, que s'ho passaran molt bé. I l'aposta és ben senzilla, és per la cultura i és per la dona.
Doncs la cultura, la dona, protagonistes del Festival Divines, tercera edició, amb aquest concert d'aquest divendres a la cantonada de Tarragona amb Petites Grans Coses i Neus Anglès. Òscar Ramírez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi molt bé.
A vosaltres.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
La tecnologia 5G arriba al camp català. L'agricultura s'ha transformat en un sector atractiu per l'oferta de solucions basades en les tecnologies més avançades com l'agricultura 4.0 o la tecnologia 5G, que ofereix la transmissió d'un gran volum de dades a temps real. Albatàrrec, al Segrià, acull el primer camp connectat amb 5G. Agricultura 4.0 agrupa el conjunt d'eines i processos que permeten l'aplicació d'automatismes interconnectats a la producció agroalimentària. Parlem amb l'Eduard Martín, és director del 5G Mobile World Capital. Diu que Lleida i el seu entorn rural són indrets idonis per aplicar la tecnologia 5G, amb exemples com el que s'acaba de desenvolupar a una finca d'Albatàrrec.
La Vaca Tecnològica.
Eduard Martín, molt benvingut, què tal? Com estàs? Com va tot plegat?
Doncs molt bé. De fet, estic al tros. Aquí continuant amb l'experiència del 5G aplicat a la nova agricultura i al nou món rural.
Explica'ns, per entendre-ho, què és això de l'agricultura 4.0? I després també ens explicaràs aquesta experiència al tros, perquè ja s'està aplicant en un pla pilot. Què és? Què hem d'entendre per agricultura 4.0?
Bueno, avui dia li posem números a tot, no? Jo diria que, no sé si és 4.0, 5.0 o 2.0, és la introducció de la tecnologia digital, que és telecomunicacions informàtica, el que antigament coneixien com telecomunicacions informàtica, ara ho coneixen com tecnologies digitals, doncs en el sector de l'agricultura, com es pot aplicar a tots els altres sectors. Bàsicament, el món agrícola consisteix en introduir elements de sensorització, per exemple, per una millor cura de les plantes o un millor control del creixement dels arbres, per exemple, o introduir elements d'automatització en la maquinària agrícola. Vale? Poquet a poquet estem vivint un procés d'automatització dels camps on no només tenim maquinària, no?, tradicional, que és un gran avanç, sinó que aquesta maquinària introdueix elements digitals. Introduir elements digitals és tenir sensors que aporten informació als sistemes d'ordinadors i aquests sistemes d'ordinadors reporten informació al treballador agrícola per tal de fer les seves tasques amb més eficiència. Uh-huh. En fi, res diferent del que és la introducció de la tecnologia digital en altres feines, no? Qualsevol feina que introduïssis un ordinador i dades a darrere per prendre millors decisions. Doncs això ha aplicat al món agrícola.
Uh-huh. Fins a quin punt serà important la Big Data, és a dir, totes aquestes, sí, dades que vagin generant, com les podrà llegir el pagès
després, no? Com arriben al pagès i com les aplique?
Clar, per això és molt important la prova que estem fent i la introducció d'excel·lents comunicacions. Un dels grans problemes per que s'expandeixi la digitalització en el món rural, no només en el món agrícola, és que es necessiten excel·lents comunicacions. No? Jo puc recollir dades, no? Magatzemar-la, dades de tot tipus, i després mirar com són aquestes dades i prendre decisions en funció d'això. No? Això ho fem tots a la vida diària. El problema és tenir-les a disposició en l'exacte moment que és necessari. No? En aquest sentit, l'experiència que estem fent al Albatàrrec amb la xarxa 5G és proporcionar un tros, una connectivitat excel·lent perquè el pagès pugui recollir dades en un moment i no tenir que esperar dos o tres dies a veure què se'n treu d'aquestes dades, sinó poder actuar immediatament amb això. Per tant, tenir excel·lents comunicacions és imprescindible si realment volem tirar endavant l'agricultura 4.0 o el número que sigui. Això és com... te faré un exemple, potser que la gent ho entengui millor. Això és com si ara tingués un Ferrari, no? Un cotxe meravellós, i no tingués una autopista. No, no li trauria profit. Pues, l'agricultura 4.0 necessita autopistes de la informació per poder connectar tota la seva maquinària, tots els seus estris i obtenir resultats immediats, en temps real, per prendre decisions en el moment que calgui.
I l'autopista entenem que és el 5G, no?
L'autopista és fibra òptica, més 5G, més 4G en aquest moment, més wifi. O sigui, una combinació de totes les tecnologies de telecomunicacions més avançades del món. El territori es desenvoluparà, i parlem de Catalunya i de Lleida, amb l'expansió de la fibra òptica i després la capilarització, no? A l'arribar als llocs més petits, com aquest tros, a través de xarxes inalàmbriques com el 5G.
Què hem d'entendre per 5G? Perquè ara també està o molt demonitzat, no? Que ens vigilen, bueno, el 5G és perquè ens controlin. O ha de ser, doncs, l'alternativa de futur. Què és el 5G? Què hem d'entendre aquesta autopista? Què és?
Sí, la xarxa 5G és, evidentment, el seu nom ho indica, no? És la següent generació de xarxes de mobilitat. Esdevé una millora sobre el 4G, però amb la 5G el que passa és que hi ha un canvi tecnològic important i un salt molt gran. Amb el 5G s'incorpora no només l'autopista, sinó que podríem dir que és una autopista completa, és a dir, amb les seves estacions de servei, els seus hotels, etc. I això què significa? Que a l'autopista li afegim elements que permeten aquest tractament de dades, és a dir, ja no es parla només d'una xarxa de telecomunicacions, sinó que incorpora computació en si mateix. De tal manera que jo, quan me connecto a la xarxa 5G, no simplement faig una connexió de ràdio, que és una cosa simple, no? Jo des del meu telèfon, una antena, i després vaig a buscar les dades on sigui, sí? Navegant per internet, sinó que el que també es fa és apropar les dades a l'usuari final, i les antenes en realitat són ordinadors complets. Això la fa... Ja sé que és complicat, potser, però jo crec que és una aproximació bastant exacta. Amb la xarxa 5G i totes les xarxes de darrera generació, el que pretenen és potenciar que les dades, la informació, estigui molt a prop de l'usuari. Aquest és una... Quan tu m'has dit que dona molta por, no? Bueno, clar, sembla que ens estiguin espiant. No és cert. És tan cert o fals com ara amb el 4G. Simplement és que la tecnologia és molt potent i, per tant, el seu ús ha de ser, i en això treballem, un ús molt responsable, i per això s'està legislant i s'està avançant als estàndards. No n'hi ha més. La 5G no aporta més o menys perills del que aportava la 4G, la 3G o tot el que estiguem acostumats.
Més tecnologia segur que implica, doncs, optimització de totes les tasques al camp, l'excel·lència, no? Aquella part més científica, sí, més tècnica, reducció de costos també.
Home, evidentment amb aquesta prova no es pot veure la conseqüència. La reducció de costos i l'eficiència es demostra quan hi ha volum, en general, amb tot. Però, evidentment, per exemple, la prova en concret del Albatàrrec, que es va fer el divendres i que avui repetirem en el marc de la universitat, que potser per mi és més important que fins i tot que la prova del divendres, el que aporta és... O el que es veu és que podem tenir una feina complexa i delicada com pot ser la poda, on es necessita gent especialitzada, treballadors molt especialitzats, assessorats per un expert que està lluny. Això pot canviar molt la manera de produir i sobretot la manera de com els nous pagesos, no, connectats, poden accedir a coneixements que abans es trigaven anys en adquirir. Uh-huh. Llavors, és un exemple de que un expert pot donar cobertura a molts pagesos, no? Aquests poden anar a aprendre i no necessiten traslladar-se a llocs per aprendre, per exemple. O es poden resoldre problemes al camp immediats, com pot ser l'avaria mecànica d'una maquinària pesada, molt pesada. I, per tant, això, quan hi ha volum, és eficiència. I quan hi ha eficiència, doncs, reducció de costos, segur.
Uh-huh. Ai, explica'ns aquesta experiència, aquest pla pilot que esteu duent a terme al Batàrrec, del qual has anat fent referència, però no ens hi hem posat encara. I aquestes ulleres, que els que ja tenim una edat i són com una mena de guerrers de l'espai, o com va això? Va,
bueno, aquestes, les que hem utilitzat aquí al Batàrrec, que ho hem fet, això ho hem fet amb tres empreses que s'han prestat a fer aquesta col·laboració, que també estic molt content perquè significa la col·laboració de dos grans empreses com són Vodafone i Cisco, dos grans, amb una empresa d'aquí, de la Terra, amb Aquis International. Per tant, la col·laboració entre els petits i els grans també és important. Llavors, anant al pilot, el que fem és... són unes ulleres que no són tan aparatoses com les que tenim vistes por ahí, unes ulleres que tenen una càmera i també un visor. Llavors, a través d'aquestes ulleres que les porta el podador, la persona que està fent la poda, pot mostrar-li a l'expert, a un expert, o simplement a algú que l'acompanya en aquestes tasques, que pot estar molt lluny, podria estar molt lluny, podria estar a l'altra banda del món, si fos el cas, li pot mostrar l'arbre que ha de podar, el terreny, poden prendre decisions comuns, no? El que està assistint-lo remotament veu exactament l'escenari que té davant el podador, i el podador rep els consells i també pot veure en el visor documents, mostres, eines, és a dir, qüestions que els poden ajudar en el tema de la poda. ¿Vale? Llavors, les ulleres es connecten a través de la xarxa 5G i gràcies a la potència de la xarxa 5G aquesta assistència és en temps real, és a dir, quan jo, el podador veu exactament i escolta exactament sense delay, no? Sense latència, el que l'altre li està dient. Per tant, ara parlem d'experts, però també podríem parlar de col·laboracions entre diversos podadors en una uh-huh. gran finca, que es poguessin uh-huh. intercanviar informació. ¿Vale? Aquí ho estem fent amb un expert i un podador, però la idea d'aquestes xarxes és, bueno, pues que el pagès del futur pugui estar connectat. Avui en dia els dispositius evolucionaran molt, les ulleres, aquestes no, aquestes comencen a ser molt lleugeretes, no? Però no sé si has vist aquelles ulleres tan aparatoses, no? Aquí no, aquí uh-huh. són les ulleres molt lleugeres, però encara evolucionaran més, seran més lleugeres i, per tant, seran més barates, uh-huh. ja són barates, els dispositius no són cars, bastant més barates que un mòbil, que un telèfon mòbil, i això també s'aconseguirà amb el volum i la implantació en general d'aquestes solucions.
Clar. Ai, estàs dient coses molt interessants, perquè si això es pot aplicar a la poda, es pot aplicar a tot, no?
A tot.
A tantes sí, mil coses.
Home, m'encanta que ho hagis deduït, perquè a vegades me pregunten i centren a la poda. No? Hem triat la poda, m'entens?
Sí, sí.
Com podríem haver triat
qualsevol altra.
La poda és bastant espectacular en el sentit que és una feina delicada. Uh-huh. Jo no entenc, però et pots carregar un arbre si no podes bé, no? Llavors és una feina delicada.
I tot això també obre les portes de pensant al teletreball, perquè aquella persona especialista, l'enginyer, pot estar en una ciutat, gran ciutat o no. Per tant, és bidireccional. I tu, que ets el director del 5G Mobile World Capital, et volia preguntar, el 5G pot ajudar a que no hi hagi tant despoblament al món rural, que es pugui més treballar...
Jo més que la 5G dic que dotat d'excel·lents autopistes de comunicació, parlem de comunicació, a la gent que està a la zona rural, doncs, segurament podria ser un element més, perquè moltes persones que decideixen migrar, no, a les àrees metropolitanes, doncs pensen que aquí també hi ha, primer, possibilitat de tenir feina de valor afegit, no? No una feina... Ah, és que a vegades diem pagès. Ostres, la feina de pagès és molt important, no? Segurament de les més importants del món, però igual és poc atractiva per la gent jove, no? Perquè no incorpora alguns elements. Doncs no, es pot. Es poden desenvolupar aplicacions, es pot desenvolupar tot un sector, es pot desenvolupar sector absolutament tècnic que desenvolupi nous dispositius i nou software. Per tant, hauria de ser, tenir bones comunicacions, hauria d'intentar ajudar que tot el territori estigui més equilibrat, no? I que no sigui tan decisiu, no? Que me'n vaig a la ciutat perquè no tinc bona connexió a internet i no puc fer res. Uh-huh. Coses bastant senzilles. Perquè, evidentment, si donem cobertura a espais rurals, també tindrem connexió a internet normal més ràpida i més eficient, no? Que en definitiva també és alguna de les coses que, especialment a les Terres de Lleida, la gent es queixa i amb raó.
Uh-huh. I entenem que això ja no té retorn? És a dir, el futur o el present o el a curt termini anem per aquí?
Sí, anem per aquí. Segurament veurem coses que encara no ens imaginem. El que passa és que entre tots hem de fer una empenta, perquè la llavor que estem fent aquests dies al Batarre, que és una prova pilot, i per tant és una prova pilot, i per tant la infraestructura 5G que s'ha instal·lat en aquest tros, s'ha instal·lat aquí en aquest tros perquè era necessari fer-ho, no? Perquè no existeix infraestructura a Lleida, doncs hem d'apretar tots perquè tant administracions com les empreses vegin que hi ha interès en això i forçar a que es faci desplegament d'aquesta infraestructura perquè també els operadors vegin que pot haver-hi negoci, no? Els operadors al final treballen negoci en el camp i ja dic, el camp no només és agricultura, és ramaderia, és sanitat dels animals, uh-huh. Bueno, petits polígons industrials, hi ha moltes possibilitats.
Uh-huh. I per acabar, i venim del Friday for Future, etcètera, tota aquesta big data i les noves tecnologies uh-huh. poden ajudar, per exemple, a coses tan importants com la eficiència del rec, de l'aigua?
Per suposat. Ja, mira, a més he estat parlant aquests dies amb molta gent sobre el tema de l'aigua i la tecnologia, no només les dades, sinó també les possibilitats d'aquestes autopistes permetrien, segur, això està claríssim, una millor i eficient manegament dels recursos hídrics, amb menys desperdici de l'aigua. En el futur veurem la unió de les xarxes satelitals amb el 5G. La unió vol dir la col·laboració d'aquest tipus de xarxa, amb la qual el control de les aigües, no només la prevenció de crescudes, la prevenció de sequeres, es podrà fer amb molta més fiabilitat i, per tant, poder estar preparats. Això és un dels aspectes també vitals.
Eduard Martín, ens has omplert d'esperança. I mira que quan parlem del primer sector, de vegades no és tan evident.
No, estem volcats, de veritat, i ho fem amb molta alegria.
Moltíssimes gràcies per la feina que feu. El futur és nostre, diuen, no? Doncs, moltíssimes gràcies, Eduard Martín. Recordem que ets director del 5G Mobile World Capital. Que vagi molt bé.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals que s'han programat per aquest dijous, dia 10 d'octubre. Ens quedem aquí a Constantí perquè des d'avui fins al proper 24 d'octubre podem visitar a la Biblioteca Municipal de Constantí, en horari de les instal·lacions, l'exposició que porta per títol 1869-2019, 150 anys a la taula periòdica dels elements químics. L'any 2019 es commemora el 150è aniversari de la creació de la taula periòdica que va crear el químic rus Dmitri Mendeleev el 1869 i ha estat declarat per l'ONU Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics. En aquest marc, la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, en col·laboració amb el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, ha creat aquesta exposició sobre els elements químics i els seus vincles amb la vida, les eines, la microelectrònica, l'habitatge i la mobilitat, fent també referència als investigadors espanyols que van contribuir al coneixement d'aquests elements. Una mostra, doncs, que, com dèiem, s'inaugura avui i que podem visitar fins al 24 d'octubre a la Biblioteca Municipal de Constantí. Anem ara a Tarragona. Avui a les 4 de la tarda a Tarragona Impulsa tenim taller de finances per no financers. Les places, cal dir que són limitades. D'altra banda, a 5:45 de la tarda a l'Espai Jove Quesa tenim un altre taller, en aquest cas d'economia social i solidària per a joves a partir de 16 anys, a càrrec de COPCAM, Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona. Més activitats a la Biblioteca Pública Tarragonina avui a les 6, taller contes per tocar, taller sensorial al voltant dels contes donats per la ONCE amb la voluntat de sensibilitzar la població vident i apropar els no vidents i familiars a la Biblioteca Pública. Al Centre Cultural d'Aragona, avui a les 6 de la tarda a Tarragona, tenim les Festes del Pilar, concurs de truites i dolços i repartiment dels trofeus als guanyadors dels Jocs de Taula, Truites i Dolços. Als Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, avui a les 7 de la tarda, l'editorial Lo Diable Gros presenta el llibre Des de totes les trinxeres a primera línia de foc, una antologia d'articles d'opinió de la regidora Laia Estrada amb la presència avui de la mateixa autora. I a les 7 de la tarda, l'arxiu Espai Tabacalera, sessió del fons del Sindicat d'Iniciativa i Turisme, signatura del conveni de la sessió d'aquest fons documental del Sindicat d'Iniciativa i Turisme a Tarragona 1910-2015, i també la presentació del llibre Història del Sindicat d'Iniciativa i Turisme de Tarragona d'Antoni Vives Reus. Encara a Tarragona, a la llibreria La Capuna, tenim una altra presentació del llibre, 8:15 de la tarda. Es titula Actitud Salvaje, de Nacho Bañeras, una obra que reivindica la presència de la filosofia a la nostra vida quotidiana. I avui a l'Antiga Audiència a Tarragona, 8:15 de la tarda, arrenca el quart Sicurt, l'apertura oficial aquest vespre del Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental, que té lloc des d'avui dia 10 i fins al 13 d'octubre. Després dels parlaments i la inauguració oficial, es projectarà la pel·lícula Campeones, de Javier Fesser. La història mostra com Marco, un entrenador de bàsquet, haurà de fer-se càrrec d'un nou equip molt especial. En acabar hi haurà un col·loqui amb la participació de David Marqués, guionista de la pel·lícula. Anem ara fins a la Canonja, on al Castell de Masricat, avui a 8:15 de la tarda, s'inaugura l'exposició Perifèria d'un somni. Aquesta mostra, que s'inaugura aquesta tarda al Castell de Masricat, recull 11 dibuixos basats en algunes de les pel·lícules més conegudes de Pasolini, com Ocellots i ocellets o Les mil i una nits. El comissari de la mostra, Miquel Villalba, l'humorista gràfic del diari de Tarragona, en Napi, el dibuixant de La Vanguardia, el Cap, l'artista italiana Marilena Nardi i els reconeguts dibuixants argentins Jessica Fichero i David Pablo Pugliese són els encarregats de donar vida als personatges. Al costat de l'exposició de dibuixos sobre la cinematografia de l'autor es projectarà el curt La terra vista de la lluna amb Totò i Ninetto de Boli. Seguim a Reus, on a 7:15 de la tarda al Castell del Cambrer i al Dia Mundial de la Salut Mental, amb la presentació d'experiències d'inserció laboral per les persones amb malaltia mental amb representants del projecte Eura Maragda, la Fundació La Fageda i també la Fundació Pere Mata. Modera aquesta presentació el periodista Jordi Cartanyà. Al Cafè Teatre de Reus, a 8:15 de la tarda, tenim aules de filosofia pràctica, debat sobre la impopularitat a partir de la filosofia de Sòcrates. El coordina Jordi Branchard, llicenciat en filosofia. I encara a Reus, al Centre de Lectura, a 8:15 de la tarda, presentació del llibre sobre la República Catalana amb escrits de dret constitucional i de dret internacional d'Héctor López Bofill. Més actes per aquest dijous a Cambrils, a 8:15 de la tarda a la Rambla de l'Art, retransmissió en directe de l'obra Les Indes Galantes, de Jean-Philippe Rameau, per cinemes a tota Espanya i que arriba a Cambrils, a la Rambla de l'Art. A Mont-roig del Camp, a 6:45 de la tarda, en concret a la Casa de Cultura Agustí Sardà, conferència amb el títol Leonardo da Vinci, a càrrec de la senyora Belén Alcón, professora de l'Institut Baix Penedès, dins les aules d'extensió universitària. A Salou, avui a 4:00 de la tarda, tenim una sortida ornitològica des de la plaça 11 de setembre, una sortida per conèixer de primera mà els ocells que conviuen al municipi. Al Vendrell, a 6:00 de la tarda, al Museu 10, tenim xerrades entorn la Fira de Santa Teresa. A 6:00 de la tarda, en Joan Maria Colet i Pere Ferrandó, estudiosos de la història local, parlaran sobre els orígens de la Fira de Santa Teresa. Quan faltin 20 minuts per 7:00 de la tarda, l'Aida Sánchez tractarà un tema que cada cop desperta més interès, el paper de les dones a la Fira de Santa Teresa. I per acabar, a 7:20, en Pau Batlle ens respondrà a la pregunta: què és la regió agroalimentària del Penedès? I acabem avui a Vilaseca, a 7:00 de la tarda, a l'Auditori Alcalde Josep Malapeira. S'inaugura el curs del Conservatori, el curs 2019-2020 del Conservatori de Música, a càrrec de la Damaris Gelabert.
Amb l'agenda cultural hem arribat al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la 1 arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà, serà com sempre a partir de 12:00 del migdia. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.